Messi disposat a llançar el penal. Cap a la pilota Messi.
Prohibit parlar de futbol.
Gemma Herrero, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Toni Padilla, com anem?
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do quin estiu que heu tingut treballant de valent tots dos, perquè evidentment l'actualitat no us ha deixat descansar fins al punt que crec que heu enviat el guió d'avui de matinada, eh?
Bueno, digamos que ayer no fue el día más tranquilo del mundo, eh? Ayer no fue el día más tranquilo. Primero la va a las 5... Sí. No, no. Primero habla a las 5, luego a las 6, luego habla y se monta la Mari Morena. En fin, teníamos un poquillo de trabajo.
Molt bé. En qualsevol cas, jo avui el que continuarem fent és estalviar-vos tot el sideral futbolístic. A més, la temporada que ens espera, la veritat és que d'entrada no sembla prometedora. Després sí que saludaré el Puntí, que serà la nostra veu blaugrana, però el que farem un altre any amb el Toni Padilla i la Gemma Herrero és parlar d'altres qüestions més enllà del futbol. I avui arrencarem amb una proposta del Padilla. A veure, Padilla, què t'ha pertorbat aquest estiu?
Ui, moltíssimes coses. Però, de fet, el tema no és una pertorbació, és una reflexió que en molts moments s'ha convertit en un moment en una excusa per gaudir, que són les modes hipsters. Ah. Val? Aquestes modes que apareixen de sobte. I crec que segurament ens ha passat a tots que de sobte apareix una activitat, un postre, un dinar, un tipus de restaurant, un tipus de camisa, un tipus de barba, una moda, bàsicament, i algú ve i et diu és que això és el que es porta ara a Nova York, això és el que ara fan a Londres. I jo admeto que soc d'aquests que la meva primera reacció és pensar que és una pijada, que és una collonada, que em fa molt de rabieta... I d'alguna forma em genera anticossos i em bloquejo. Decideixo que no m'agrada, que no penso donar-li una oportunitat. He intentat prendre'm les coses d'una forma més zen, més tranquil·la, intentar esborrar de la meva vida el barrufet rondinaire. Costa molt, ho admeto. Llavors el que acabo fent és que me'n passa els dies, si veig que aquesta moda no acaba de marxar, és a dir, que no era una cosa que passava en unes setmanes i de sobte era esborrar la nostra vida i que es queda, li dono una oportunitat. I al final penso, escolta, si tanta gent a Nova York, a Londres o a Berlín, i ara també a casa nostra, li agrada, serà que potser val la pena, no? I mica en mica em vaig obrint. O sigui, per exemple, em passa sobretot amb qüestions culinàries. Per exemple, al meu barri van obrir un negoci que feien només pretzels. Ah. Val? Aquests, sabeu aquests cambrioixos d'origen alemany que és amb un llaç que als Estats Units són molt populars?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Doncs un negoci només de pretzels. I la meva primera reacció va ser... Per què necessito pretzels si ja tinc la xurreria del barri?
I em
puc fer una xocolata amb xurros. I un croissant, un croissant, si ja m'he esmorzat tota la vida. Però li he acabat donant oportunitat de tant en tant, i ho admeto, m'agraden.
O sigui, has caigut de quatre potes a les modes... a les modes modernes, d'alguna manera.
En algunes. Algunes sí, algunes no. La que hi ha caigut a quatre potes, admeto, és tota aquesta litúrgia que s'ha creat al voltant del món del cafè. Oh. Jo era de fotre'm cafès de màquina i anar a qualsevol bar i em fotia un cafè. I ara no. Ara sóc de poc cafè, però que sigui bo. I el vaig a comprar... Sabeu aquests llocs que han sorgit per tot arreu?
Sí, no.
Que
L'última sèrie que s'ha estrenat d'Isabel Cuixet, que ara no em sortirà el títol, però de seguida m'ajudaran els meus... Foodie Love, correcte. El primer capítol de Foodie Love, que queden en una cafeteria barcelonina del Poble Nou, és un lloc d'aquests que ara diu el Padilla, eh? És l'Espai Juliu, que és un lloc d'aquests... És un lloc meravellós, eh? Ple de color verd, però clar, allà, o sigui, és un
cafè. Color verd, sempre hi ha persones, normalment escandinaus, que estan amb un ordinador treballant i que ocupen una taula per quatre, no marxen. Això passa molt, aquest joc. Sempre tu vols seure't a fer el cafè i no pots, perquè hi ha una persona amb un portàtil i fa molta ràbia. La gent que et torna el cafè solen portar aquestes barbes que fan bona olor, molt cuidades. I jo primer ho veia, deia jo, aquí no hi entro. I ara no només hi entro, sinó que els hi compro el cafè. Perquè ells t'expliquen que et poden moldre el cafè i el pots fer tu a casa teva, amb càpsules, i t'expliquen que el compren en una cooperativa de Guatemala o d'Etiòpia, i llavors m'emociono, perquè sóc bastant innocent, i me n'adono que estic comprant cafè a una cooperativa que segurament ajuda una comunitat rural i no a un gran empresari del món del cafè que és qui envia el cafè a altres llocs. Tot el que he caigut en la moda del cafè, aquest cafè una miqueta que abans a mi em feia molta ràbia, ho admeto, però sobretot passa molt en el món de l'alimentació.
El que passa és que a vegades cèntics. Aquest cafè, Toni, no t'acaba costant 1 euro amb 20 cèntims o 1 euro 10, sinó
correcte,
que t'acaba costant 3 euros amb 40. És un cafè,
és un
cafè Starbucks ja gairebé, eh?
Sí, Starbucks és horrible, allò és aigua, aquelles olles que fiquen en cafè, a mi no m'agrada. Aquest com a mínim és de qualitat, és bo.
Dic pel que fa al preu, si més no.
Sí, sí. Les coses bones a vegades són cares, però admeto que fino a casa, aquests dies a més que hem passat tot aquest 2020 confinat, el que sempre havíem de tenir a casa era un tipus de cafè, perquè és el que em salvava la vida. I un cop hem pogut sortir fora, ho admeto, restaurants de baus, de dimsums, d'especialitats asiàtiques, de cuina que barreja la cuina peruana i la japonesa. Hi ha molta tonteria que al final, primer feia una mica de ràbia, però també m'anir donant que va haver-hi algun moment que a Barcelona van obrir el primer restaurant mexicà, o el primer xinès. I segur que hi havia molta gent que deia que era una tonteria i que no calien aquests restaurants, i s'han quedat. Per què? Doncs perquè hi ha coses que valen la pena. Per tant, d'alguna forma, el que he acabat fent és adonar-me'n que menjar-me un pretzel no vol dir que no m'hagi de menjar els xurros. De fet, avui he esmorzat xurros amb xocolata. De tota la vida, tradicionals. I que em demani un frozen margarita no vol dir que no pugui renunciar a una bona horxata.
És
a dir, al final, aquest un frozen margarita.
Què és un frozen margarita? Perdó, eh?
És una espècie de còctel.
No sé què és un frozen margarita. Tu saps què és un frozen margarita, Gemma?
Pues supongo que la margarita...
Congelada, no? Sí, no ho sé.
Sí, amb una miqueta com de gel, i així, els dies d'estiu o això, barrejat amb menjar mexicà, és una meravella.
Mm-hmm. Gemma, et sents interpel·lada per tot això que explica el Toni, o tu no...?
No, la verdad es que no, lo estoy intentando, ¿eh? Estoy intentando, o sea, entiendo lo que Toni quiere decir, esto de qué tontería ir a un chino o ir a un restaurante peruano si hay butifarra molt bona de la terra... Pero en todo lo demás, en las cafeterías estas me ponen de los nervios y los sitios hipsters me ponen un poco nerviosita también por la gente. Me suele parecer más la gente, no los sitios. Uh-huh. Y sí, bueno, lo del café no tomo desde hace 2 años. En fin, no soy yo, no soy el perfil, no doy.
2 minutos para arriba, 1/4 de 1. Clar, Gemma, estic pensant, tu amb la broma, entre la pandèmia i la feina, t'has quedat sense vacances, no?
De esto quiero hablar. De la rabilleta que me han fet todos los que s'han ido, los que os habéis ido de vacances. Ah. En plena pandèmia, en el confinamiento, nos dijeron, de esta saldremos mejores,
sí.
¿Vale? Y que no, vamos, que no, al menos yo no he salido mejor. He salido igual o con más mala leche, porque básicamente yo no he salido. Y he tenido que aguantar todas vuestras vacaciones y las fotos de vuestras vacaciones y las explicaciones sobre vuestras vacaciones, que encima no os han parecido lo suficientemente buenas, que ya es lo último, vaya. Por partes, voy a ir diciendo los que me caen peor. Los que me caen peor, sin duda, son los de... ¡Bah! Este verano nos ha tocado turismo de proximidad. A esos les quitaba yo las vacaciones. Mira, que no se puedan ir el año que viene ni a Begur ni al Pobla en la montaña. Que se queden en la ciudad con una sensación térmica de 40 grados, sudando recién salidos de la ducha y con el ventilador a pleno funcionamiento hasta por la noche. Esa gente que si no se va a Tailandia, a Islandia o a las Maldivas, les sabe a poco. Ana, apá. Este año ha sido solo un par de semanitas en Tosa y unos días en Menorca. Esa gente que no se merece tener vacaciones. Dámela a mí. Luego están los del extremo con...
No, Padilla, tú has estado de aquests,
¿no?
No? Tú alguna escapadeta sí que has fet, ¿no, Padilla, o no?
No, jo no he fet gairebé res. Jo, com la Gemma, he treballat tot, però sí que és cert que, aprofitant que havia d'anar a cobrir cert partit del Barça, perdona, parlo de futbol, però cert partit del Barça que es va jugar a Portugal... El resultat no el recordo. Em vaig decidir quedar-me 3 dies més a Portugal. Mm-hmm. Però això no ha estat les meves vacances fins ara. 3 dies a Porto.
Clar. Gemma, continua, perdona.
Vale, pasamos de los de los de va esta semanita en Tosa no ha sido nada, sí. A los del otro extremo, al extremo contrario. Los de a casa nostra tenim de tot, eh? No sabeu el que tenim, país petit, el món es mira. Que estos no me caen tan mal, mira, es solo que dan un poquillo la turra y como diría mi hijastro Nicolai, son unos flipats motivats. Mm. Pero vamos, que ya me gustaría a mí haber podido disfrutar del País Petit, en fin. Mm. ¿Habéis ido a algún sitio del País Petit?
Doncs sí que...
Toni, ja ha dit que no, tu, Roger?
Jo algun turisme propet sí que he fet aquests dies, sí, sí. Sí, sí.
Home,
jo
I t'ha sabido bien o te quejas?
No, jo encantat de la vida amb les vacances que he pogut tenir. Sí, sí, cap queixa.
Vale. Esto sí, lo de el món es mira es totalmente cierto, pero ¿cómo nos van a mirar, criaturas? Si habéis colgado día sí, día también, todo lo que habéis hecho en Instagram, los amaneceres, los atardeceres, las paellas, los cócteles y hasta las chanclas, antes incluso de que Messi las hiciera famosas. He visto las piscinas, las playas, los chiringuitos, a los hijos, los amigos y los yates. Que mira que tenéis yates, ¿eh? Que mira que tenéis yates. Y me sigue alucinando la necesidad imperiosa que tenéis de colgar vuestra vida en las redes. Porque si no cuelgas tus vacaciones, es como si no las hubieras tenido, ¿no? Os he pillado. No es exhibicionismo. Así sin más. Es que queréis dar envidia. Sois malvados. Pero vale. Lo admito, lo habéis conseguido, me dais envidia, ja podeu deixar-lo. I per a finalitzar, el que més ràbia me da.
És a dir, perquè hi ha gent, suposo, que si no pot compartir les vacances a Instagram, prefereix no marxar de vacances.
O si no puedes poner el pedazo de piscina, supongo que el chapuzón no te sabe igual, no te sabe lo mismo, en serio. Lo han colgado todo, todito, todo, ¿eh? Ha habido días, me acuerdo un 16 de agosto, que la culpa es mía también, claro, sí. En pleno puente de agosto, que entré en Instagram y salí... Vamos, pies para que os quiero con una depresión de caballo. En fin. Sigo.
Digues, endavant, Gemma.
Para finalizar, lo que más rabia me da, que hayáis vuelto, que ya no hay sitio en las terrazas y está esto lleno de coches otra vez. Y encima se os tiene que repetir las cosas 20 veces. Por ejemplo, ¿y tú no te has ido de vacaciones? Pues no. Pero nada de nada, nada. ¿Algún día habrás tenido? No. ¿Y no te has podido ir a ningún sitio? Que no, coño, que no, prou. No, no me he ido a ningún sitio. Doncs se aquestes... os ha metido ahí la guilla del mar o de la piscina en el oído y no me habéis entendido.
Aquesta és l'experiència d'aquestes vacances de Gemma Herrero treballant de valent. Igual que el Padilla, que diu que va fer aquesta escapadeta a Portugal. Toni, quants dies? 3 dies t'hi vas quedar, dius, eh?
Van ser 3 dies, sí, sí. Digue'm innocent, ho vaig planificar pensant que si el Barça arribava a les semifinals de la Champions ja estava a Portugal i també les podia veure. Però crec que no va anar bé, que no va anar així. Llavors em vaig quedar 3 dies a Portugal, que com a més aquell partit del qual no puc parlar va donar bastanta feina, em tancava els bars a Portugal escrivint i clar, venien els cambrers i veien una dona sola, que era la meva dona, menjant i bevent, i un senyor amb un portàtil pensant, mira aquest imbècil que mal educat, que no parla amb la seva parella, que només treballa. Però és que ha estat un estiu atípic, podríem dir. Bastant atípic.
Tu diràs. Escolta'm, Toni, Gemma, us heu tirat mai en paracaigudes, vosaltres?
No ho hem fet mai.
No, però m'encantaria.
Sí, a tu t'agradaria, Gemma?
Moltíssim, moltíssim. Jo soy de las que me divierto mucho y eso que no debe ser lo mismo ni mucho menos en el Dragon Khan de Por Aventura y demás. Me encanta esta sensación de tirarme así un poco al vacío. Me has dado una envidia tremenda.
Sí, ho expliquem.
¿Es muy caro hacer esto?
Val alguns diners, però jo crec que l'experiència val la pena. En qualsevol cas, nosaltres hem de donar gràcies a Emporia Brava Skydive que ens va convidar a fer aquest salt per fer la promoció de la nova temporada del suplement amb aquest vídeo que hem penjat a les xarxes socials i bàsicament van gravar aquest salt, és a dir, tu saltes amb un instructor
i tus mofletes,
tu saltes amb un instructor, efectivament vas lligat amb un arnès a un instructor, però és que davant teu salta una altra persona que està enregistrant tot aquell salt durant 7 minuts, perquè jo us explico que és un minut de caiguda lliure, un minut sencer de caiguda lliure des de 4.000 metres i després són 6 minuts o 7 planejant fins que arribes a terra. El que farem ara és escoltar, són 7 minuts de reportatge d'aquest salt de fa 3 setmanes quan vam anar a Emporia Brava, hi vam anar un equip del suplement. Si us sembla, companys, Toni, Gemma, el sentim i després el comentem breument, d'acord?
Perfecte.
Això és el que va donar de si la promoció de la nova temporada del suplement amb un salt a Emporia Brava. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo. Date la vuelta, ponte un pie aquí.
Vale, poso un peu aquí, el primer a la dreta.
A la izquierda.
Es muy fácil lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a ir unos 15 minutitos en el avión, tranquilamente.
Subiendo 15 minutos.
Subiendo.
¿Y bajando?
Un minuto en caída libre y 6 a 7 minutos con el paracaídas.
Te vas a tirar de un avión con un tío que has conocido hace 5 minutos.
¿Tú cuántas vegades saltas tú al día, más o menos?
Depende del día, pero entre 6, 7, algún día 10. Volando
vengo, vengo. ¿Qué sientes tú ahí arriba?
placer también, ¿no? Adrenalina, igual. El que no sienta placer no puede trabajar de esto. Vamos en el avión unos 15 minutos, tranquilamente. A unos 5 minutos del salto te vas a sentar en mis piernas. Yo voy a enganchar todo esto al paracaídas y lo ajusto, ¿vale? Todo lo hago yo. Cuando llegue nuestro turno de saltar, un minutito antes, te aviso, vas a sacar la mascarilla, la vas a guardar aquí dentro, hay un bolsillo.
Vale.
La guardas aquí, yo te doy las gafas, colocamos las gafas, ¿vale? Cuando se abra la puerta del avión, nos levantamos y iremos caminando hasta la puerta del avión, ¿vale? Y en la puerta, hacer esta posición. Son tres aviones distintos, ¿vale? Hacer así. Manos en el arnés, rodillas juntas, con cabeza levantada, ¿vale?
Sí, las mismas camas por sota de las tevas. ¿Cuántos años haces que te dedicas a eso, tú?
20.
20 años saltando. No te has cansado nunca, ¿eh?
No.
Y nunca has tenido un accidente ni nada, ¿eh?
No, accidente no.
¿Algún susto alguna vez?
He tenido algún un par de emergencias, pero nada de especial.
Siempre se abre, ¿no?
Sí, siempre. No,
no hay fallos.
El que el paracaídas no se abre es un mito, ¿vale? Ya en los 90 se creó un sistema de seguridad que aunque no hagamos nada, se va a abrir algo.
Catalunya Ràdio, a punt d'enlairar-nos. Hem pujat a l'avioneta. Som, què, 15 persones?
Tapat el nas, vale? Ara girem a la dreta.
Querem girar un poquit més ràpid.
Es veu perfecte. Ara travessarem els núvols, no?
Deixa'm a mi.
Sí, tu. Des de quina alçada hem saltat?
Bueno, hem saltat a vertical, no? A 4.200 sí. metres d'altura.
4.200 metres d'altura. Uau!
Què tal?
Molt bé!
Què, t'ha
quina passada, sí, brutal, eh? Tia puta. Juli, estic exhaust.
Sí, això és el que esperem, que sigui una experiència que realment et deixi un bon record.
He arribat aquí molt d'hora, t'he dit que m'havia costat molt dormir avui i que ha valgut molt, molt la pena. Era la meva primera vegada, no les tenia totes, i ha estat impressionant, això, eh?
Sí, a veure, la majoria de gent li passa, no? Vas a un lloc que no coneixes, amb una persona que aniràs amb una persona que no coneixes i et tirarà d'un avió. Lògicament, això ningú està acostumat, no? Però com tu molt bé has explicat, no? La gran sort que tenim una experiència que multiplica per mil les expectatives.
Fins quan ens hem enfilat? Més o menys 4.000 metres ha estat?
Sí, ha saltat des de 4.000 metres, ha estat en caiguda lliure fins a 1.500 metres i allà l'instructor ha obert el paracaigudes.
Un minut amb caiguda lliure fins que el Rui ha obert aquest paracaigudes i després 6 minutets, més o menys, no? Veient tot Empúria Brava, roses, no? Tots els rodals, no?
Sí, exactament, sí.
He pujat amb mascareta i fins 30 segons abans de saltar pràcticament no me l'han tret. Vosaltres també us heu hagut d'adaptar, no?
Sí, evidentment, des del punt de vista de, des de l'ús de mascaretes, al terra, doncs, tot el que són distàncies de seguretat, molta desinfecció, tant del material com de les instal·lacions, una mica com ha fet tothom, no?
Suposo que un gruix molt important és la gent que ve com jo per primera vegada i a viure una experiència, però després també hi deu haver amb tota la part més professional, no? Paracaigudistes que formen part d'un esport i que al cap de setmana doncs, pugen dalt d'un avió i es tiren al buit.
Sí, correcte. O sigui, aquí hi ha la vessant aquesta com turisme actiu, que és la que heu fet vosaltres, provar l'activitat de mans d'un professional, i després hi ha la gent que té aquest esport com a hobby, o s'hi dedica professionalment, i que venen d'arreu del món. Nosaltres, o sigui, amb el segment de paracaigudistes, un 24% només són de l'estat espanyol. La resta són, o sigui, aquest 76% restant són tots internacionals.
Oh, gavina voladora que volteja sobre el mar.
Jo, de viure aquesta experiència, és a dir, venia molt acollonit, com explicàvem, però, clar, l'instructor, el Rui, en tot m'ha explicat tres vegades què havia de fer, com havia de posar els peus, en quin moment em podia alliberar les ulleres, la mascareta, quan me l'havia de treure. Vull dir, et sents segur?
Amb el paracaigudisme, l'activitat en si, que saltes d'un avió, doncs hi ha, igual que tot el tema d'aviació, les mesures de seguretat i la normativa són molt estrictes. I des de la vessant dels instructors, una de les seves feines, a part de fer-t'ho passar bé, és ballar per la teva seguretat i que tu estiguis molt a gust i molt còmode durant tota l'experiència.
Juli, moltes gràcies per tot, per haver-nos acollit avui en aquesta Empúria Brava, Skydive, i també per haver participat d'aquesta promoció de la nova temporada del Suplement. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Sí, benvinguts.
El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Això és el Prohibit Parlar de Futbol. Hem conversat amb el Juli Sargatal de l'equip d'Empúria Brava. Hem sentit aquest salt amb paracaigudes. Us hi atreviríeu o no? Gemma, Toni.
Home, podríem...
I tant.
Que al final d'aquesta temporada ens podríem animar a fer-ho.
Doncs mira, si us atreviu ja ho sabeu. Gemma, tu ja estaves convençuda, però ara encara més, eh?
Ahora me has dado una envidia más grande todavía. Me caes un poquito mal ahora mismo, pero ya se me pasa enseguida, ¿eh? Ara... Me has hecho mucha gracia al principio con lo de... ¿Estás seguro? Esto siempre se abre. Y cuando te hice lo de emergencias, he tenido alguna emergencia.
Sí,
ahí supongo que te... Clubs.
Sí, el que passa és que també expliquen que... és a dir, hi ha un sistema que si per qualsevol cosa l'instructor... té algun problema de salut, es desmaia, el que sigui, es veu que el paracaigudes s'obre igualment quan arriba a una certa distància del terra. Per tant...
I la sensació, perquè se t'oia a gritar i al final...
Bueno, em vaig quedar afònic, o sigui, vaig estar 3 dies afònic perquè, clar, els crits surten de l'ànima.
De fet...
La sensació per mi més increïble és la sensació de vent a la cara, perquè es veu que agafes una velocitat de pràcticament 200 km per hora. És una sensació d'un vent a la cara que, clar, et topes amb un ocell.
L'homofletes.
Sí, exacte. Exacte. Digues, Toni.
I si et fixes, Roger, aquest salt ha aconseguit que per primer cop en la història del programa diguis paraulotes en antena amb el Ferran. Sí. Però sí, al final va sortir l'adrenalina d'aquesta forma.
Sí. Toni, Gemma, moltes gràcies. Vosaltres tindreu prohibit parlar de futbol, però no us perdeu, no pengeu encara, perquè vull saludar una altra persona, que aquesta serà la veu autoritzada del Barça una nova temporada al Suplement.